Vinga amb alegria, que són les 8. Bon dia des de Pals.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
I avui tenim molta feina per davant i entrevistes i coses, així que anem al tema. Martí, seguim la previsió del temps. Bon dia.
Bon dia, Miquel. Avui divendres serà una jornada molt ennuvolada. Les primeres hores d'aquest matí inclús pot caure algun ruixat. Els núvols persistiran durant tot el dia i ens morem amb temperatures d'entre 3 i 13 graus. Tant el dissabte com el diumenge baixen les temperatures, bufarà vent de tramuntana, però en conjunt tindrem un ambient assolellat.
Doncs ambient assolellat aquest cap de setmana, que es preveu, doncs res, com deia en Martí, que es preveu que faci una mica més de fresca de la que està fent aquests dos últims dies, que sembla que la temperatura havia pujat. Això és el que ens espera climatològicament i el que ens espera informativament. Us ho expliquem amb la Sílvia Pedret. Sílvia, bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
I també amb en Toni Sellas. Toni, bon dia.
Bon dia a tothom.
Ho fem en forma de titulars.
Enllesteixen els treballs per netejar el port pesquer i la platja de Palamós, que s'han fet amb una tecnologia pionera. El temporal va abocar-hi 35 tones de biomassa forestal. L'Ajuntament reclamarà mesures perquè l'incident no es repeteixi.
Retiren unes acàcies a la Bisbal d'Empordà pels problemes de seguretat i de salubritat. Els arbres estan situats davant l'escola al Tren Petit. Es preveu que la festa de l'arbre del 2018 hi col·loquin uns arbres més adequats per la zona.
L'Agència Estatal de Seguretat Aèria ha atorgat a l'aeroport Girona-Costa Brava el certificat que garanteix la seguretat i l'operativitat de les instal·lacions. L'aeroport gironí ha hagut de fer aquest tràmit per adaptar-se a noves normes europees.
El carrer estret de Palafrugell ja no lliscarà quan plogui. L'Ajuntament hi farà unes obres de millora del paviment amb un tractament per picar la pedra del terra perquè sigui antilliscant. L'estat d'aquest carrer era una crítica ciutadana recurrent pel perill d'aquesta via quan està molla.
Doncs d'això i d'altres aspectes en parlarem amb l'Albert Gómez, que és el primer tinent d'alcalde de Palafrugell. Volem saber també com volen revitalitzar el comerç després que s'hagi fet un estudi molt detallat i exhaustiu sobre com refer el comerç de proximitat al poble. I també en el cicle d'entrevistes que fem relacionades amb les eleccions del 21D, avui parlarem amb el cap de llista de Catalunya en Comú, en Llorenç Planagumà. Serà al llarg del supermatí d'avui, que comença ara mateix a les 8 i 3 minuts del divendres 15 de desembre del 2017. Supermatí que comença aquests dies, com és habitual, amb aquesta música. Música que relacionem amb aquest tema.
Les eleccions al Parlament de Catalunya a Ràdio Capital.
Xavier García Albiol admet que sense una abstenció dels comuns serà molt difícil un govern constitucionalista. A més, el candidat del Partit Popular Català acusa Miquel Iceta de posar en perill la majoria alternativa amb la seva proposta d'indults i el veto a Inés Arrimadas.
Jo crec que si no hi ha una abstenció d'investidura dels comuns serà molt difícil aconseguir aquesta majoria. Jo no els enganyaré a vostès. Jo crec que els constitucionalistes haurem més vots i més diputats si el Partit Popular creix en el Parlament que els independentistes, però que al final els comuns, Podem, són els que amb la seva abstenció tenen que permetre que governin els independentistes o que governem els constitucionalistes, no? Per tant, jo sí que aposto per la seva abstenció.
En roda de premsa, la CN ha evitat dir si en cas de victòria constitucionalista hauria de presidir el govern la llista no independentista que obtingui més escons. Amb tot, ha acusat el primer secretari dels socialistes catalans, Miquel Iceta, de posar en perill la majoria alternativa vetant Inés Arrimadas i proposar una amnistia per als presos.
Al seu torn, Carles Puigdemont afirma que Junts per Catalunya és la garantia per evitar que Catalunya se sotmeti a l'Estat. També ha criticat que és la candidata de Ciutadans qui fonamenta el tripartit del 155.
Puigdemont ha asseverat que Junts per Catalunya garanteix que el país no rendirà, que no acceptarà ser sotmès ni tampoc ser convertit en la província disciplinada que assumien la dreta i l'esquerra espanyoles.
I Marta Rovira, que crida al suport dels votants del PSC. La republicana exigeix Esquerra com a partit que té ganes de representar tots els socialistes i també es van sentir expulsats de l'Estat a cops de porra l'1 d'octubre.
La candidata d'Esquerra Republicana i número 2 de la llista, Marta Rovira, ha tancat aquest dijous l'acte que els republicans han celebrat amb antics militants i dirigents del PSC, i ho ha fet precisament apel·lant al suport de tots els socialistes demòcrates de Catalunya.
i no representen el que ha significat el socialisme democràtic al nostre país durant anys i panys. Tenim ganes de representar-lo nosaltres, el volem representar, volem sumar i esperem que aquest 21 de desembre tots els socialistes d'aquest país sàpiguen perfectament que s'han d'alinear amb aquelles candidatures i amb aquesta especialment que defensarà les llibertats civils i polítiques d'aquest país, com vam fer ara fa més de 30 anys.
En aquest sentit, ha definit el PSC com aquells que s'autonomenen socialistes, que s'han quedat el nom i la rosa, però que entren en contradiccions absolutes.
I Miquel Iceta, el Fred Astaire de la política catalana, demana treure les mans de la política d'educació i critica que qui porta nens, segons diu ell, a fer bulto a les manifestacions. Perdoneu, és que això en un guió encara amb les cometes, però llegir per la ràdio fa de mal dir això de fer bulto. El candidat del PSC també ha destacat que és molt poc honorable no haver convocat eleccions per evitar el 155.
Iceta ha centrat part del seu míting en l'escola catalana, model que ha defensat i ha criticat que sigui objecte de la batalla política després que formacions com el PP hagin criticat el sistema educatiu català. L'acte ha comptat també amb el número 3 de Barcelona i exdirigent d'Unió, Ramon Espadaler, qui ha fet una crida a aquells votants de Junts per Sí desencisats.
Gràcies, Alba Legide. I en clau comarcal, en clau Baix Empordà, saludem en Dani Cortés. Dani, bon dia.
Hola, bon dia.
Clau de casa nostra, la cap de llista per Girona del Partit Popular, Maria Àngels Olmedo, ha contestat en una entrevista en aquest mateix programa la proposta de Miquel Iceta de demanar l'indult pels polítics catalans empresonats.
Bé, jo crec que no estem per la labor de provocar aquests indults, no? Sinó que nosaltres el que hem de fer i el que farà el Partit Popular és presentar aquestes propostes, governar per tots els catalans, que és el que no s'ha fet fins ara, amb aquests anys que governa, doncs, al capdavant el senyor Puigdemont i amb els seus aliats d'Esquerra i amb els que sí que han manat aquí a Catalunya, que és la CUP, i nosaltres a això ens dedicarem, no? A demanar indults, doncs, mire, no ens toca. Nosaltres, els polítics, el que hem de fer és treballar per tots els catalans.
La política del Partit Popular rebutja que aquesta petició d'indult serveixi per cosir la societat catalana, però sí que defensa que s'hagi de dur a terme aquesta tasca a partir de les polítiques que proposa el seu grup.
Miri, no acceptaré, sempre ho he dit al llarg d'aquests dies, no acceptaré que es digui que el Partit Popular és corrupte. El Partit Popular no és un partit corrupte, el que passa que dins del Partit Popular hi ha hagut gent corrupta.
No ho dic jo, ho va dir un inspector de policia al Congrés dels Diputats.
Quan les sentències estiguin, i nosaltres aquí no som jutges.
En qualsevol cas, aquest no és el tall de veu al qual es referia en Dani, el tall de veu al que es referia en Dani és justament aquest.
Miri, no acceptaré, sempre ho he dit al llarg d'aquests dies, no acceptaré que es digui que el Partit Popular
i arribar a les nostres propostes, que crec que és la millor garantia, no? I ara tenim l'oportunitat, els catalans i les catalanes, el 21 de desembre, doncs tornar, doncs, a la tranquil·litat, a la convivència, tot el que els partits independentistes, al capdavant amb el senyor Puigdemont, han fet aquesta trencadissa a Catalunya, que bé, nosaltres estem molt esperançats de que la puguem arreglar, tot i que ha estat molt dura.
Tot i que ha acusat el govern de la Generalitat cessat de mentir respecte a l'èxit del procés, en base als escrits que s'han trobat en una llibreta del número 2 de Junqueras, Josep Maria Jové, Olmedo ha rebutjat frontalment les suposades acusacions de corrupció que planen sobre el seu partit, ja que no hi ha una sentència jurídica ferma.
Miri, no acceptaré, sempre ho he dit al llarg d'aquests dies, no acceptaré que es digui que el Partit Popular és corrupte. El Partit Popular no és un partit corrupte, el que passa que dins del Partit Popular hi ha hagut gent corrupta.
No ho dic jo, ho va dir un inspector de policia al Congrés dels Diputats.
Quan les sentències estiguin, i nosaltres aquí no som jutges, no? I per tant, doncs, quan les sentències siguin fermes, llavors podem parlar. O sigui, fins ara aquí no hi ha hagut cap sentència ferma i per tant ens esperarem, no?
No ha arribat a concretar cap proposta específica per la demarcació de Girona, però la Popular ha assegurat que continuaran treballant per desenvolupar infraestructures necessàries per al territori i ha posat com exemples la Ronda Nord de Figueres i carreteres diverses comarcals o el desdoblament de la N2.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. L'opinió d'experts de cada àmbit i el repàs als titulars de l'actualitat internacional perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. Cada dia de 8 a 9 amb en Miquel 40. Ràdio Capital. La teva referència informativa al Baix Empordà.
Doncs, com és habitual en aquests dies de campanya electoral, fem, a més del repàs a la informació que es genera en l'àmbit general i també a casa nostra, ens agrada parlar amb els diferents responsables, amb els diferents caps de llista per la demarcació de Girona que formen part de, o que van en aquesta contesa electoral. I avui és el torn del cap de llista per la llista de Catalunya en Comú Podem, el senyor Llorenç Planagumà, el que saludem. Senyor Planagumà, bon dia.
Hola, bon dia.
Comencem amb la pregunta habitual que fem a tots els candidats. Escolti, com porta la campanya?
És una campanya... La veritat és que hi ha molta il·lusió, moltes ganes i una sorpresa per mi. I cansada, realment està molt bé. Estic aprenent molt, podríem dir, d'aquesta campanya.
Perquè vostè, això de la política li ve de nou, vostè és geògraf.
Jo sóc geòleg, jo.
Ah, geòleg, ja. Pensava que era geògraf, sí. Val.
No, jo sóc geòleg i sempre he estat al voltant de la política, anar-me implicant, el que pas que no mai he estat amb aquesta intensitat, no? És diferent, doncs, estar fent política a l'Ajuntament que no pas directament a la Generalitat. Ho he estat fent política també des de l'activisme i moviments, però sempre des d'una altra trinxera, podríem dir.
Escolti, em puc intuir el que em dirà, però li he de preguntar. Ahir el cap de llista del PP, en Xavier García Albiol, gairebé exigia als comuns que s'abstinguin en una possible investidura d'Inés Arrimadas com a presidenta o d'un candidat, diguem-ne, constitucionalista com a presidenta. President, vostè què n'ha de dir, això?
Que de fet el que hauria de fer és abstenir-se d'haver aplicat el 155 ells mateixos. No té sentit aquestes paraules que diu. La veritat és que nosaltres som una formació clarament d'esquerres. Ja diguem que nosaltres a les Arrimadas no la farem presidenta, a les Arrimadas. Aleshores no el podem fer presidenta, doncs, perquè aplica polítiques que afecten, doncs, la gent que més malament ho passen, que afectarà la classe treballadora, que afectarà els treballadors que no poden arribar a final de mes, i sobretot perquè està recolzant el 70% de les polítiques que està fent el PP, els estan aprovant. O sigui, clar, nosaltres és antagònic, això. Nosaltres ens movem per l'eix de que Catalunya que cal és un rescat social.
Em diu que no faran presidenta Inés Arrimadas, però jo li pregunto, farien president a Miquel Iceta en un govern on hi hagués també Ciutadans?
No. Bueno, a veure, per començar, en aquests moments també és la meva opinió. Normalment quan et dediques a política has de fer una cosa que és representar el que decideix la col·lectivitat, però jo no crec que es pugui fer cap tipus de presidència on hi hagi el partit dels ciutadans de Catalunya.
Mm-hmm. Passa, vostès durant tot aquest temps han mostrat, no diré certa equidistància, però sí certa distància de, segons el que han dit vostès, no a la unilateralitat i no al 155. En unes eleccions que tenen l'origen de la convocatòria de les quals és el conflicte, diguem-ne, que hi ha en clau nacional, es pot anar a unes eleccions i es pot buscar una formació de govern o no parlant sobre aquest tema, o no posant aquest tema directament sobre la taula, i quan aquest tema és sobre la taula es pot, segons s'ha de posicionar cap a una banda, cap a l'altra?
Bueno, nosaltres el que comentem és que el que cal és treballar transversalment, doncs, per recuperar, doncs, les institucions, per recuperar l'autogovern, i després treballar transversalment perquè hi ha unes urgències que no poden esperar, doncs, ni un dia, que hi hagi 500.000 famílies, doncs, que en aquests moments que fa més fred, doncs, no puguin ni engegar la calefacció perquè no arriben a final de mes. Això és una urgència social. I per això creiem que primer de tot el que cal és una agenda social i una agenda ambiental per rescatar, doncs, tota la gent que més malament ho passa. I paral·lelament sempre hem defensat que, de fet, el 85% dels catalans hi estan a favor, doncs, un referèndum acordat, o sigui, treballar conjuntament. Nosaltres, aquestes serien les nostres línies d'acció. No crec que siguem tampoc aquí distants, sobretot perquè hi ha altres formacions que ara també estan, bueno, estan dient que no, per una qüestió d'independència no hi ha una hegemonia social, o sigui, això hi ha Esquerra Republicana que ho ha comentat, també s'ha comentat de certs sectors del Partit Demòcrata de Catalunya, i doncs, clar, no, l'equidistància també és un tema relatiu. Nosaltres sempre...
Escolti, dir-me l'equidistància és un tema relatiu és molt equidistant, eh?
Sí, això ve de poder la meva formació científica.
Ja ho veu, però, eh?
No, en el sentit que li anava a dir que el que nosaltres no som aquí estants és de la gent que més pateix, i no som aquí estants de la democràcia. Nosaltres sempre...
Passa que m'admetrà sí. Que en un tema com, per exemple, la pobresa energètica, a la que vostè feia referència, hi ha una llei aprovada pel Parlament de Catalunya de manera unilateral, per tant, aquest tipus d'unilateralitat sí que compta amb el seu suport, entenc. Tot i que aquesta llei ha estat suspesa pel Tribunal Constitucional.
Bueno, aquí, veure, aquest Tribunal Constitucional no... és molt conservador. Jo penso que no és el Tribunal Constitucional que cal per una democràcia. I, però també cal dir una cosa, és que la llei de pobresa energètica, l'únic que va suspendre és un protocol, i és plenament vigent, la llei de pobresa energètica. De tal manera, i amb això el que també voldria recordar és que el Tribunal Constitucional no actua d'ofici. Aquí hi ha un culpable, que és el Partit Popular, que el que fa anar portant totes les lleis, i el que nosaltres defensem, i de fet penso que els fets d'octubre ens van donar la raó, és que el Partit Popular no pots desconnectar-hi, perquè si intentes desconnectar-hi el que fa és venir-te amb porres. El Partit Popular el que s'ha de fer és guanyar-lo, tirar-lo fora. I aquest és el camí que nosaltres
ja, però com se'l guanya des de, per exemple, el Parlament de Catalunya, o com se'l guanya a la resta d'Espanya amb un Congrés dels Diputats o amb unes enquestes, amb una intenció de vot que hi ha actualment que fa que Podemos, que diguem-ne seria la seva versió a la resta de l'Estat, sigui cada vegada o tendeixi a anar a menys, precisament pel suport que ha donat al procés català.
Bueno, els canvis poden ser ràpids, a vegades són lents, però a vegades són ràpids els canvis. Per començar, hi ha unes victòries que són quotidianes i que també són importants, i és poder revertir les retallades aquí a Catalunya. Això ja seria una primera victòria. Anar rescatant, doncs, a tota aquesta gent que més malament ho passa també ja seria una victòria. I a partir d'aquí, per exemple, estan passant moltes coses a la resta d'Espanya, com era impensable fa 5 anys que 50.000 doncs, ciutadans de Múrcia es manifestessin en contra de l'AVE. El que nosaltres defensem és que Catalunya ha de revertir-ho tot això i ha de ser motor de canvi per la resta d'Espanya, i el Partit Popular, evidentment, tal com està el context actual, no es pot canviar, però bueno, al llarg de la història, a vegades, o l'any 30, unes eleccions municipals, que van fer va ser fer fora un rei. Hem de treballar perquè aquest canvi no és, evidentment, no és fàcil, però és possible.
Escolti, deixi'm que anem al terreny estrictament gironí. D'entrada li he de dir que m'està costant que les diferents formacions polítiques que us presenteu a aquestes eleccions, m'està costant que sigueu capaços d'articular propostes concretes pel territori. Això no sé si té a veure amb el fet que les eleccions siguin al Parlament de Catalunya i que per tant, per la proximitat d'aquest Parlament, sigui més complicat afilar una mica més prim, perquè quan hem fet programes dedicats a les eleccions generals espanyoles hem trobat propostes molt concretes i en canvi ara ens està costant una mica més. Per això li pregunto, escolti, expliqui'm un parell o tres de propostes molt concretes que fa la llista d'En Comú Podem per les comarques de Girona.
Bueno, nosaltres portem una... Una de les propostes que portem és, diguem, mobilitat sostenible. Creiem que les comarques de Girona en el transport públic, i això ho lliguem, nosaltres el nostre programa, i deixem explicar una cosa que no és gens concreta, però sí que sí que ens afecta el dia a dia, i és molt important, i de fet ahir ho comentaven a la cimera de París, Macron, estem perdent la lluita contra el canvi climàtic, per exemple. Mm-hmm. Això, des de petits municipis fins a... organitzacions, doncs...
Sí, fins a les grans ciutats, sí, sí.
Sí, grans ciutats, països, i han de treballar. Bueno, nosaltres, per les comarques de Girona, el que creiem és que el principal causant d'emissions de CO2 a comarques de Girona són els vehicles particulars. Uh-huh. També que el que cal és anar buidant de vehicles particulars i facilitar, doncs, a la gent que es pugui desplaçar en transport públic. I tenim un problema greu. Tenim un problema greu tant en freqüències, creiem que no són competitives respecte al transport públic. Cal fer un pla per analitzar millor les freqüències de busos, incorporar nous busos, i sobretot fer tarifes integrades. El que no pot ser és que hi hagi joves que els hi pugui costar 7 euros, 10 euros cada dia, doncs desplaçar-se del seu poble a la ciutat o a la universitat, per exemple, per posar un exemple. Doncs això portem, una millora en les tarifes a través de tarifes integrades i aquest...
Deixi'm que li posi un exemple, sí, sobre això que diu, que és un tema al qual aquí n'hem parlat especialment, perquè si a les comarques de Girona el transport públic és molt millorable, al Baix Empordà ja ni li explico el que és això. Posàvem fa uns dies un exemple, dèiem, si una persona ve de Barcelona amb tren i baixa a Flaçà i arriba a 3:45 del migdia, hauria d'esperar l'autobús per anar a la Bisbal, a Palafrugell o a Palamós fins a la 1 de la tarda. O si arriba a 5:45, s'hauria d'esperar una mica més de mitja hora, que, bueno, això encara és raonable. El que passa que si arriba més tard d'aquesta hora, ja ho té fotut, perquè no hi ha autobusos que vagin més enllà del que hi ha 5:45 de la tarda o a les 6 de la tarda. Escolti, deixi'm que es compri cap a casa, perquè és que el Baix Empordà, li torno a dir, aquest problema és sagnant. Com es pot revertir això? I com diu vostè, posant més serveis d'autobusos. Ja, però com es fa per posar més autobusos si l'empresa que presta aquest servei n'ha anat retirant?
Bueno, doncs és parlar amb l'empresa, dedicar-hi recursos. Ja dic, el que cal és fer un pla a nivell polític, doncs el que poses és, dius, això cal millorar-ho, són els objectius, i després hi ha tècnics en el qual el que fan és elaborar el pla de la freqüència, veure a nivell d'empresa i de concessions quin és el com s'ha de treballar, però el que és important és la voluntat política. I a partir d'aquí, doncs, ja vindria la concreció.
Deixi'm una altra qüestió també molt específica. El govern tripartit va posar en marxa el desdoblament de la carretera que va des de la sortida de Vidreres de l'autopista fins a la zona de Sant Feliu, Palamós, Palafrugell, i allà va acabar aquest desdoblament que inicialment estava previst que seguís per Llofriu, la Bisbal, i anés fins a Girona, atès que des de fa molts anys la carretera que uneix el Baix Empordà amb Girona és una carretera amb un carril per cada sentit, una carretera estreta, s'hi generen cues, amb una sinistralitat, ja ho diré bé, elevada. Aquest pot ser una de les prioritats d'un possible govern on hi hagi els comuns, també?
A nivell d'infraestructures, el que comentem nosaltres a nivell d'infraestructures és, aquesta concreta segurament no, però que sí que cal un canvi cultural d'infraestructures. Evidentment cal millorar-la, cal fer-les segures, però estem en un país que hem generat infraestructures, i poso per exemple la carretera que va de Vic a Ripoll, l'autovia, doncs en el qual s'ha hagut de rescatar, s'ha fet un peatge a l'ombra, sobredimensionades. És a dir, que el trànsit que aquí passa és molt menys del previst. Les infraestructures per carreteres, aquí hi ha dos objectius, és millorar-les i treure'n vehicles en el qual no faci que siguin tan grans, i sobretot justificar-les bé, que no s'han justificat les infraestructures. Perquè pensem que mentre ens gastem en infraestructures, doncs una de les coses concretes que també, per exemple, les comarques de Girona, doncs no ens podem gastar en hospitals. I, per exemple, hi ha el Trueta, que ha de ser l'hospital de totes les comarques de Girona, s'està caient a trossos. I aquí hem de fer dues coses en el Trueta. Una és dedicar-hi recursos, doncs, per poder reformar-lo bé, però alhora ja treballar amb una comissió d'experts que analitzin, que aquesta comissió d'experts, per exemple, tornant a la mobilitat sostenible, ja hi ha gent que treballa en mobilitat sostenible per veure també quin pot ser el millor emplaçament perquè la gent no hagi d'arribar en vehicle particular o quines freqüències han de ser-hi, també arquitectes i personal del món sanitari, per intentar fer un hospital nou. I també tenim claríssim que aquest hospital nou, això és una de les línies vermelles, ha de ser 100% públic, no pot entrar en temes de concertació. I un dels exemples també que ha passat els darrers anys és l'externalitzacions de certs serveis. El servei de neteja del Trueta s'ha externalitzat i això està suposant algunes problemàtiques greus. Sempre funciona molt millor en personal propi.
Bueno, senyor...
És que... d'un moment anat a l'altre, però són coses concretes que
portem sí, en el programa. Entenc que el que em diu és menys infraestructures i més recursos a la sanitat, per exemple.
I a l'educació.
Simplificar-ho, eh? Li he demanat algunes propostes concretes, hem parlat del tema d'infraestructures, podem parlar d'alguna més, d'alguna proposta més?
Sí, nosaltres creiem que, per exemple, en turisme, un dels actors a nivell de comarques de Girona que està infradotat i que genera activitat i, a més, sostenible, doncs és els parcs naturals i els espais naturals protegits. El 2010 va haver-hi unes fortes retallades, van retallar el 70% de recursos. I ara hi ha estudis, no, l'any passat es va fer un aquí a Catalunya, però també n'hi ha a Finlàndia, n'hi ha a Estats Units, en el qual diuen que si un govern dedica un euro a la conservació de la natura, a part que després és un actiu turístic i de sostenibilitat, etcètera, etcètera, en reverteix el territori, se'n beneficia el territori per diferents maneres amb 9 euros. I nosaltres el que volem és que aquests, tant els aiguamolls de l'Empordà com el Montgrí...
Sí, el Montgrí, les Medes i el Baix Ter.
El Montgrí, les Medes, o la Garrotxa, o l'Aldera... doncs totals almenys dels mateixos recursos que tenien el 2010 per la conservació, per l'activitat i també fer i si cal millorar-los.
Escolti, i vostè siguent d'Olot, és que aquests dies del pont hi vaig anar allà dalt, siguent d'Olot, ja té ganes vostè d'anar-se'n al Parlament, a Barcelona i tot això?
És una bona pregunta, me la faig cada dia aquesta pregunta.
És que ja són ganes, miri que sí, està bé, eh?
Sí. No, això és una de les coses que em va dubtar. El que passa que tot l'entorn, gent que conec, i inclús gent que vota altres formacions polítiques, em va animar, va dir, home, és que fa falta... jo sóc expert en temes de sostenibilitat ambiental, diu, fa falta una veu teva al Parlament, que estem en un moment que cal recuperar les institucions i portar la Catalunya més enllà, estem com un moment refundacional. I poder portar doncs el que tu coneixes, el que t'has anat movent durant aquest temps, sempre és bo. Bueno, em van convèncer, diguem-ne, però sí, penso cada dia.
Senyor Planagumà, no sé si tenim alguna altra proposta més per comentar, més específica relacionada amb les comarques de Girona?
No, però ho podem anar quedant també, vull dir, a nivell de propostes.
Sí, sens dubte n'anirem parlant, perquè una de les coses que volem fer passades aquestes eleccions és anar fent el seguiment i anar intentant veure com es materialitzen aquestes, ja li dic, al meu entendre, poques propostes que s'estan concretant des de la representació gironina dels partits, però una de les coses que volem fer és anar-ne seguint l'evolució a mesura del temps. Per tant, segurament tindrem oportunitat de tornar a parlar al respecte.
Molt bé.
Que vagi molt bé. Gràcies i fins a propera. Són 8:45 del matí. Deixem el bloc electoral i passem a explicar-vos altres notícies de l'actualitat de casa nostra. Per això saludem l'Eugènia Güell. Eugènia, bon dia.
Hola, Miquel, bon dia.
Avui a la tarda finalitzarà la neteja i retirada del material del port de Palamós després que el temporal de Garbí del passat diumenge a la nit aboqués dos contenidors de biomassa a l'aigua. I per fer tot això s'està utilitzant una tecnologia punta, Eugènia.
Exacte. Pel que fa a la retirada terrestre, s'ha fet una prova pilot d'un camió que no s'havia fet servir mai i s'ha provat a Palamós, amb uns resultats molt acceptables i uns rendiments força elevats, segons ha dit David Ruiz, responsable d'explotació de ports de la Generalitat.
Estem realitzant una prova pilot amb un camió que, perquè s'entengui, és com una aspiradora industrial. Aquest camió consta d'una màniga força llarga que el que fa és, des de terra, aspirar tota la mercaderia que està surant a sobre.
També s'han retirat els residus que van quedar surant a l'aigua del mar amb dues embarcacions Pelican. Sortosament no hi va haver cap desgràcia personal i els danys van afectar a la mercaderia, en concret a trossos de fusta biodegradable i no contaminant que va quedar surant a les aigües. D'altra banda, quatre contenidors buits van caure a l'aigua. Tan aviat com la climatologia ho va permetre, dilluns es va iniciar l'operativa, en la qual hi han treballat 15 persones i que es calcula, com dèiem, que acabarà aquesta tarda.
Gràcies, Eugènia. I encara que no ho sembli, per la tensió que provoca la campanya electoral, encara que no sembli, dèiem, s'acosten les festes de Nadal. Aquest cap de setmana obre el Pessebre Vivent de Gà de Catalunya, el de Santa Cristina d'Aro, Dani.
El Pessebre Vivent de Castell d'Aro assoleix aquest any la seva 59a edició. Es va començar a escenificar el 1959. L'any 2011 se li va concedir la Creu de Sant Jordi, el màxim reconeixement que pot rebre una entitat per part de la Generalitat de Catalunya. Es representarà aquest diumenge el 17, el 23, el 25, el 26 i el 30 de desembre i l'1 i el 6 de gener. És a les 7 del vespre en una única sessió. És una iniciativa de l'Associació del Pessebre Vivent de Castell d'Aro i la representació s'estén pel nucli històric de la vila i la vall de la Coma. Hi participen més de 400 figurants, veïns i amics del municipi, que participen en 52 quadres que formen l'escenificació nadalenca en un recorregut d'un quilòmetre i mig. L'entrada general té un cost de 5 euros i la de nen 3 euros.
Participes en algun pessebre vivent, tu, o no?
Jo no.
Ho fas al pessebre a casa i ja està, eh?
Sí, però és massa petit perquè hi aparegui jo.
Les teves capacitats d'interpretació, per això, et donarien com per fer d'arbre o de planta en algun pessebre vivent.
Poca cosa més. Perquè no parlen, no, els arbres?
Depèn, els dels Senyors dels Anells, sí, els erms, aquells sí que parlaven.
Però els de l'època sagrada, no.
Els d'època sagrada, no. Menys mal que era sagrada. Gràcies, Dani.
Vinga.
Adéu, fins ara. I més històries que les centrem ara mateix, per exemple, a Palafrugell. És la notícia viral d'ahir, com a mínim a través de radiocapital.cat, i us l'avançàvem nosaltres, a més, el carrer estret de Palafrugell ja no relliscarà quan plogui, o almenys és el que l'Ajuntament de Palafrugell vol intentar amb unes obres de millora del paviment d'aquest carrer, Eugènia.
L'estat d'aquest carrer era una crítica ciutadana recurrent pel perill d'aquest carrer quan està moll. Ara faran un tractament per picar la pedra del terra perquè sigui antilliscant. El carrer estret és una via entre dos altres carrers concorreguts de la vila, el carrer Torre Junama i Cavallers. Les obres es duran a terme aquest divendres i durant la setmana vinent. Els operaris posaran tanques als trams del carrer on facin servir la màquina de buixardà, de manera que el carrer no quedarà tallat.
Passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de sis delictes. En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
A Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
L'Eugènia ens explicava fa un moment aquesta reforma prevista al carrer Estret perquè deixi de relliscar i precisament en aquest moment tenim en línia el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Palafrugell, el senyor Albert Gómez. Senyor Gómez, bon dia.
Bon dia.
Escolti, sí. Aquesta va ser la notícia més comentada el dia d'ahir a la nostra pàgina de Facebook i la notícia més vista al nostre web. Fins i tot va despertar alguns comentaris reticents a aquesta mesura per la manca d'idoneïtat que es fes ara en aquesta època de Nadal amb els comerços, tal, tal, tal. Escolti, expliqui'm una mica el detall de què es farà al carrer Estret i quan es farà i com afectarà això, si és que té alguna afectació sobre el comerç.
Bueno, home, realment d'afectació esperem que n'hi hagi poca, d'entrada pel que ens han explicat, perquè tampoc és un tema que portem directament des de promoció econòmica, lògicament, doncs és una màquina de no gaires, d'unes dimensions reduïdes, per tant no molt gran, que el que fa és doncs, anar passant i va picant el terra de manera que el va deixant doncs, més granulós i que permet que tingui més adherència, no? Perquè encara que recordar que la setmana passada hi va haver-hi doncs, una senyora que hi va patinar i es va fer mal, no? Per tant, entenem que diguem, les incidències o les molèsties seran molt controlades i es farà doncs, amb molta cura per evidentment no molestar ni a usuaris ni a botigues. Mm-hmm.
Senyor Gómez, tenim alguna dificultat per escoltar-lo bé? No sé si és que està parlant amb un mans lliures o té el telèfon una mica mal col·locat, però no sé si el pot moure una mica perquè el podem sentir millor. Ara potser el sentim una mica millor. És com si parlés, sap quan es posa un got a la boca i parla dins del got, per entendre'ns? Doncs
sí.
Així el sentim més o menys.
Aviam, vaja, doncs, ara, no porto miri, cap...
Perfecte, ara és sí? Perfecte. No sé què ha fet, però se sent perfecte.
M'he tret el got.
Molt bé. Escolti, vostè és regidor de promoció econòmica a l'Ajuntament de Palafrugell, sí. A més de tinent d'alcalde, i ja vostè, en l'anterior mandat, abans que hi hagués la moció de censura d'ara fa mig any, ja vostè va endegar des d'aquesta mateixa posició un pla estratègic per intentar reformular una mica, per intentar trobar solucions a un comerç local que semblava que no sé si ha quedat estancat, però sí que semblava que necessitava o que tenia marge de millora. Aquest pla ja s'ha presentat i digui'm, quines són una mica les conclusions que es treuen d'aquest pla i les accions que se'n deriven?
Bé, la motivació principal, marge de millora n'hi ha sempre, no? Però per entendre els antecedents, nosaltres creiem que després de la crisi o durant la crisi doncs, havien canviat molt els patrons de comportament del propi consumidor. Per tant, en certa manera, calia una mica revisar tot el que s'estava fent de cara doncs, a ser més atractius i que això ho havíem de repensar, no? Per altra banda, també teníem diguem, una profunda insatisfacció en el sentit de que la pròpia associació de comerciants portava uns quants anys passant-ho francament malament, en el sentit de que eren molt pocs associats, els hi costava molt doncs, poder arrencar, i això era un tema que ens preocupava profundament. I també pensàvem que era el moment ideal perquè, bé, doncs, des de fa uns mesos sembla que hi ha un cert canvi de tendència i que les coses començaven a millorar una mica. Per tant, enteníem que el moment era l'idoni, no? Això seria una mica el punt de partida, no? A partir d'aquí van dir, home, el que cal doncs, és poder fer una diagnosi encertada de com ens veuen els consumidors, però també com veu el comerç el propi botiguer. A partir d'aquí, lògicament, treure unes conclusions i unes línies de treball, no? I això és el que vam presentar doncs, fa una setmana, o ja deu fer un parell de setmanes, doncs, en els propis comerços que havien estat participant de tot aquest procés, no? Llavors, ara ens falta la part final, que és importantíssima, però és la part de reblar el clau, no? Que això ho farem doncs, durant el final de gener, tenim previst doncs, ja poder presentar un pla d'actuacions. No? Mm-hmm. Seria doncs, la feina que ens falta. Llavors, els primers resultats que ens diuen? Bueno, ens diuen a nivell de diagnosi doncs, que el comerç no està tan malament, que tenim una imatge comercial prou bona, que és bastant valorada per part doncs, del consumidor, que tenim algun punt fort, com podria ser el propi mercat, i que en base a aquests temes, doncs, bueno, llavors ja ens proposen les línies de treball, no? I aquestes línies, bàsicament, són tres, no? Una seria, doncs, un pla específic per mirar de dinamitzar la pròpia associació, enfortir-la i buscar un model de col·laboració públic-privat, doncs, que permeti ser més eficients i, per tant, realment fer una dinamització comercial potent. Això és un dels reptes que ja ens plantejàvem des del principi i, lògicament, ha sortit en la pròpia proposta de treball i ara veurem quines accions es concreten. Eh? Uh-huh. Segona línia, doncs, segon eix. El segon eix seria doncs, com podem modernitzar i professionalitzar i millorar el propi sector comercial. Val? I aquí, evidentment, doncs, entren temes de formació, de millora de la imatge, etc. I el tercer eix seria realment doncs, com podem millorar també el municipi, no? Perquè entenem que el shopping, el fet de comprar cada vegada va més associat a un tema lúdic i, per tant, el que hem de millorar també és doncs, envellir l'espai, no? Millorar-lo. I aquí entren accions, lògicament, doncs de microurbanisme o més associades a la neteja dels carrers, ens posa deures, diguem, a l'Ajuntament,
sí.
I també doncs els propis botiguers, no? Perquè al final el que es tracta és de que l'espai es converteixi en un entorn en què la gent li vingui de gust de poder anar-hi i acabi comprant.
Escolti, vostè m'ha parlat d'aquests tres grans eixos, posem-hi, si és que és possible, posem-hi dates de quan es començarà a treballar en això, no? En aquesta col·laboració entre Ajuntament i Associació de Comerciants, quan es començaran a fer plans de formació o de, diguem-ne, de modernització de l'activitat comercial i quan, i si la sabem, quines serien aquestes propostes de millora i quan es duran a terme de l'espai urbà?
Doncs, com et comentava, no? Les accions ja concretades i amb una calendarització i una priorització, això ja ho presentarem a finals del mes que ve, per tant, a finals de gener. Aquesta feina, diguem que jo entenc que ara ha de ser més tècnica, doncs ja la tindrem feta, no? I a partir d'aquí, la previsió del 2018 ja començarà a desenvolupar les accions que considerem que són més estratègiques, més prioritàries i que s'han de fer més ràpid, no? Llavors es tractarà això d'anar desenvolupant tot això. De fet, ja tenim doncs alguns recursos guardats per poder executar aquestes millores la voluntat era això, poder-ho presentar a principis d'any per anar-ho desenvolupant doncs, durant el 2018 i anar caminant.
Aquests dies, per algun motiu que desconec, perquè ha estat una conjunció gairebé astral, que hem acabat parlant amb molts responsables de promoció econòmica de diferents ajuntaments i també amb responsables d'associacions de comerciants, i una mica el tarannà, diguem-ne, compartit que hi ha és: anem a convertir el nostre poble en el competidor, diguem-ne, de l'espai gironès o de espais com l'outlet de la Roca o de l'IKEA en matèria de mobles, no? És una assignatura pendent aquesta, evitar que la gent el dissabte a la tarda digui me'n vaig a l'espai gironès a comprar i que es quedi, en aquest cas, a Palafrugell?
Sí, home, evidentment s'ha d'intentar trobar sempre un equilibri, no? entre el que és les grans superfícies i el propi comerç més urbà, no? Més de proximitat. I nosaltres, jo crec que forma molt part del sistema de vida català, no? Tenim sort de tenir un comerç tradicional que ens és molt propi, que forma molt part de la vida normal dels nostres pobles, i el que hem d'anar és en una línia d'això, d'acabar-ho d'integrar, de donar-li més importància, perquè al final jo crec que, clar, lògicament totes les polítiques acaben afectant també en el sector comercial, no? Des de temes de mobilitat, accessibilitat, per tant, bueno, és un, al final no deixa de ser una part molt dinàmica del municipi, no? I en aquest sentit hi entren molts actors, per tant, és important mirar de buscar de quina manera reforcem això enfront de la gran superfície, que no deixa de ser doncs una manera d'entendre el comerç molt diferent a la que jo entenc que és més nostra, però es pot intentar trobar aquest equilibri. Jo crec que tampoc s'ha de mirar doncs, d'anar totalment en contra. En tot cas, sí que nosaltres ens hem d'enfortir. I, per altra banda, hi ha un altre, entre cometes, adversari molt potent, que és internet.
Sí,
no?
sobre això li volia parlar també. Sí.
Que cada vegada més té més força i moltes de les vendes s'acaben fent per allà. Per tant, aquí també nosaltres hi tenim una assignatura pendent.
Sobre aquest aspecte, hi ha un altre tema que també és recurrent en aquestes converses que tenim amb responsables de comerços o de promoció econòmica, que és, esclar, el comerç de proximitat jugava la carta de la qualitat, del servei, però són cartes que internet també cada vegada està solucionant més. Compres una cosa a Amazon i t'arriba o aquesta tarda mateix o demà, i si no t'agrada la tornes i en 24 hores la tornes a tenir a casa. Estic generalitzant, eh? Llavors, un tema recurrent era, no sé si en matèria de comunicació o de promoció del comerç local, no sé si s'hauria d'explotar una mica més precisament el fet que sigui local. No sé si no s'hauria d'explotar més el missatge de, escolti, vostè ha de comprar aquí perquè té la mateixa qualitat, el mateix servei, i a més, això li està donant feina al seu veí, al seu cunyat, al seu amic, al seu fill o al seu conegut, i és una cosa que al final retroalimenta una mica l'economia de casa nostra. No sé què en pensa vostè d'aquesta línia.
La línia de conciliació és una línia que no es pot menys tenir en cap moment. Vull dir que jo crec que és important i crec que hem d'anar també per aquesta línia una mica més de comerç, per dir-ho d'una manera, de quilòmetre zero, de proximitat, i entendre que aquí hi ha, al final, una acció social, perquè jo ho explico molt sovint, no? Escolta'm, quan, qui és el que col·labora en el Festival dels Col·legis? Qui és el que col·labora amb l'Oncolliga? Qui és el que col·labora, no? Sempre que es fa accions, doncs, qui som els que posem, al final, els diners en la publicitat, en els cartells? Vull dir que al final també és veritat que hi ha una responsabilitat social corporativa per part dels comerços de proximitat que és indiscutible, no? I formen part d'aquest entramat urbà i d'aquesta vida urbana dels nostres municipis. Per això és un fet que a vegades val la pena de conscienciar el propi consumidor. Però a banda d'això, jo crec que amb això no en fem prou, perquè al final el consumidor el que vol són resultats.
Sí, sí, és evident. No? Jo això li comentava ja donant per fet que el producte ha de ser bo i que el servei ha de ser bo, eh?
Efectivament, i en aquest sentit, que el producte sigui bo i que el servei sigui bo, ja no podem donar-ho com un factor d'èxit o de valor afegit, perquè això ha de ser indiscutible. És que si ja no comencem per aquí, malament anem. Jo crec que el que també hem de treballar és que l'experiència, i d'aquí sí que crec que hi tenim marge, l'experiència sigui molt bona. Moltes vegades el que et fa anar en un lloc també és la qüestió humana, no? Aquell tracte, aquella professionalitat, el fet que t'assessorin bé. Aquí són factors que nosaltres hem de mirar de treballar i tenir-los molt, 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 molt cuidats. I després això, que l'entorn, que l'espai sigui agradable, que tu diguis, ostres, entre estar des de casa, aquesta comoditat que puc tenir, i en un moment tenir feta la compra, el fet de poder anar allà, passejar... Per tant, hem de treballar molts de factors. I aquí la lluita és tremenda perquè... Bueno, evidentment la competència és descomunal, no? Ara, amb el fet d'internet, per exemple, doncs clar, la lluita ja no és a nivell local, és que és a nivell mundial.
Senyor Gómez, canviant de qüestió, som a 15 de desembre, per tant, a 16 dies de tancar el 2017. L'any passat, per aquestes dates, s'anunciava que l'Ajuntament de Palafrugell posaria en servei un autobús perquè la gent que volgués celebrar el cap d'any es pogués mobilitzar fàcilment en bus, sense córrer riscos d'agafar cotxes, etc, pels diferents locals d'oci nocturn del poble. Aquesta iniciativa, que va generar certa reticència amb l'oposició de l'època, que ara és precisament el seu soci de govern, pregunto, aquesta iniciativa tornarà? Quina alternativa hi ha en cas que no torni aquesta iniciativa perquè la gent que vulgui celebrar el cap d'any a Palafrugell pugui fer-ho?
Doncs la iniciativa tornarà, i tornarà perquè va ser un èxit indiscutible. Aquí una mica la crítica que ens feia Esquerra i que ara hem solucionat és que trobaven a faltar...
Una festa de cap d'any.
Sí, però més enfocada també una mica pel públic una mica més jove, no? I perquè va tenir, ja et dic, l'èxit va ser... indiscutible, jo sé de...
600 persones van fer servir el servei, tinc entès.
Sí, sí, i els locals plens com mai, vull dir que va anar molt i molt bé, i per tant, tant per part dels locals com per part de l'àrea de promoció econòmica teníem molt clar que això era una cosa que valia la pena d'anar mantenint, d'anar potenciant, perquè a més és un fet diferencial a l'hora de poder celebrar el cap d'any, i jo crec que està molt, molt... molt ben trobat, no? I per tant ho defensem. Però per altra banda sí que poder li faltava alguna coseta. Llavors aquest any des de l'àrea de cultura doncs volen completar això amb el fet de poder fer les campanades doncs a Palafrugell i a més amb un concert dels Festucs. Per tant, jo crec que bueno, és un complement que encaixa amb allò que defensava Esquerra i que a nosaltres ja ens sembla la mar de bé, la veritat. Per tant, jo crec que ens queda una festa de cap d'any entre això i després el que ja fèiem, no? La benvinguda al sol, etc. Ens queda una festa de cap d'any a Palafrugell molt interessant. Jo, la veritat és que aprofito per recomanar als oients doncs, de Ràdio Capital que vinguin a celebrar-ho a Palafrugell.
No em faci propaganda, que si venen tots els oients de Ràdio Capital a Palafrugell hauran de fer el poble més gros. Escolti, aquí, cadascú es compra, ja veu que vostè, cadascú es compra cap on pot.
Miquel, em sap greu, però clar, he aprofitat per fer la falta publicitària. Sí, home, sí.
Només faltaria. De fet, crec que a la nostra emissora estem anunciant el cap d'any de Palafrugell. Per tant, també, vinga, sumem aquest reclam. Senyor Gómez, una última qüestió per acabar. No sé si ha tingut ocasió de veure un programa que vam estrenar recentment i que es diu Govern i Oposició, en el qual posem, diguem-ne, cara a cara l'alcalde del poble i el cap de l'oposició del poble.
Doncs la veritat és que, malgrat que el vau estar enviant per terra, mar i aire, vull dir que Déu-n'hi-do la difusió que em vau fer, no he tingut ocasió de mirar-ho.
Li trauré targeta groga, eh?
Bé, ja m'ho pensava, però clar, jo prefereixo ser honest i dir-te que no l'he mirat, tot i que m'han explicat algunes coses doncs, que van sortir.
Escolti, allà es va desprendre algun titular en el que, vaja, ni un ni altre descartaven fer un acord de govern a les properes eleccions. Per bé que, i en honor a la veritat he de dir, per bé que l'actual alcalde, en Josep Piferrer, deia que, vaja, ho veu molt, 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 molt complicat.
Bé, en tot cas, això són qüestions que no em pertoquen a mi d'explicar de Jo també entenc que per part de, sobretot el PSC, doncs han de mirar de moure fitxa per buscar cos, perquè tal com està el panorama electoral avui en dia, cada vegada més fragmentat, cal acords per mirar de fer governs, diguem, amb majoria i que puguin tenir una certa estabilitat. Per tant, ha de buscar socis. I en el nostre cas té la porta tancada i barrada. Per tant, ha de buscar altres opcions. I per tant, entenc que li llancessin algú a Esquerra i que Esquerra no se la tanqui, perquè seria absurd, no?, per altra banda. Ara, com a partit, també és veritat que no encaixa excessivament per la sensació que jo tinc, eh?
En qualsevol cas, l'insisteixo, el senyor Piferrer, vull dir, no va dir un no rotund, però vaja, va posar tots els pros i condicionants haguts i per haver davant la possibilitat que es fes aquest pacte, eh? Vull dir que no voldria ara que semblés que li estaven fent el llit a través d'un programa de ràdio, perquè no és el cas. Escolti, senyor Gómez, gràcies per atendre'ns una vegada més, que això sigui dit de passada, és dels primers a contestar-nos sempre que sí, per tant, gràcies per prestar-s'hi fàcil i ràpid i que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies.
Per cert, ens veurem a la pista de gel aquest cap de setmana ja, que s'obre o no?
Doncs espero que sí, sí, i tant. Vaja, tenim ganes de pista, és una trobada que ja és típica de
sí, la propera. Sí, anava a dir, això és, gairebé ja és el Nadal, l'Empordà és pessebres vivents, pastorets i la pista de gel de Palafrugell, eh?
Home, doncs sí, jo crec que ja s'ha consolidat, no?, en aquest sentit, i és un punt de trobada. Al final, a nivell de Palafrugell moltíssim, però ens consta que molta gent, i per això la fem també, molta gent de la comarca aprofita i com a mínim s'acosta algun dia, no?, a poder anar allà, prendre alguna cosa, patinar una mica, i nosaltres el que volem és que llavors també serveixi d'excusa per fer alguna compra nadalenca, lògicament, no?, del que estàvem parlant abans. Però bé, sí, tenim moltíssimes ganes. Ahir vaig anar-hi, ja el gel ja estava ben quallat, ja estava ben fort.
Que dius, també és mala sort que amb la fred que porta fent en els últims 15 dies això s'hagi de posar en marxa justament els 3-4 dies que puja més la temperatura, ja té nassos.
Sí, i de fet et diria que des de que vam decidir fer-ho a la bòbila bàsicament també per una part de condicions climatològiques ens està fent bons Nadals i bons hiverns. Però això, la llei de Murcia és immutable i sí, no la controla ningú.
La torrada sempre cau del costat de la tomata. Senyor Albert Gómez, gràcies per atendre'ns.
Molt bé, moltes gràcies i escolteu, si no tenim ocasió de veure'ns, doncs que passeu unes molt bones festes.
Igualment, que vagi molt bé. Bon dia i sort.
Gràcies.
8 minuts i les 9 del matí. I tenim més notícies per explicar-vos. L'Agència Estatal de Seguretat Aèria ha atorgat a l'aeroport de Girona Costa Brava el certificat que garanteix la seguretat i operativitat de les instal·lacions. L'aeroport gironí ha hagut de fer aquest tràmit per adaptar-se a les noves normatives europees, Toni Celles.
El certificat avala que l'aeroport compleix les normes tècniques de disseny i operativa fixades per un reglament europeu de 2014. Aquesta normativa va substituir un reial decret de 2009 i per això els aeroports s'hi van haver d'adaptar i passar un procediment de certificació. El termini acaba aquest 31 de desembre i l'aeroport Girona Costa Brava ha rebut ara el certificat que atorga l'Agència Estatal de Seguretat Aèria. La certificació, d'acord amb la normativa europea, l'han de tenir tots els aeròdroms que donen servei al trànsit aeri comercial i on es realitzin operacions que requereixin una pista de 800 metres o més.
I a la Bisbal d'Empordà han hagut de retirar unes acàcies que es troben en el tram del carrer Josep Maria Folch i Torres, just davant de l'escola infantil El Tren Petit, a causa dels problemes de seguretat i salubritat que estaven generant. Marc Clapés.
Hola, bon dia. Ja s'acosta...
No, aquest no és en Marc Clapés. Ara sí.
Les acàcies, també conegudes com a robines, són arbres que presenten espines en el brancatge i que no són els més adequats per un recinte escolar. Així mateix són fàcilment atacades per pugons que generen uns líquids molt enganxosos que embruten el paviment. Algunes ja van ser retirades a causa de les fortes ventades que hi va haver. A més, l'acàcia és considerada com una espècie invasora i de les més perjudicials que desplaça les espècies d'arbres autòctons dels boscos de Ribera. Està previst que per la festa de l'arbre del 2018 se substitueixin per arbres més adequats d'acord amb les característiques de l'entorn.
Gràcies, Marc Clapés. I a 6 minuts perquè siguin les 9 hem de recórrer la comarca al llarg i ample del Baix Empordà per conèixer algunes de les activitats que s'hi fan aquest cap de setmana. Per exemple, el Teatre La Gorga de Palamós, la prestigiosa companyia de dansa Cobosmica, presenta una doble actuació a 9:15 del vespre.
Els joves talents de Cobosmica s'ells interpretaran en primícia per al públic palamosí en el marc del Fem Dansa dos espectacles de nova creació dirigits per Peter Mica, codirector de la companyia, i Reinaldo Ribeiro, actor i ballarí brasiler, premi Sismògraf 2016 i un dels coreògrafs del col·lectivo La Majara. Dos mons de registres molt diferents però amb la bellesa i força del moviment com a fil conductor.
I al Museu de la Mediterrània de Torroella hi tindrà lloc a les 7 de la tarda la conferència Els camps d'aviació de l'Empordà, el cas de l'aeròdrom 318.
Una conferència a càrrec de l'investigador Guàrdia Veí del grup de recerca de l'aviació a Girona, coordinat per David Gesalí. La costa mediterrània i per extensió la costa de l'Empordà es va convertir en un escenari clau del conflicte de la Guerra Civil. La República necessitava protegir els vaixells que venien carregats de material de guerra des del sud de França. El mes d'abril de 1938 s'estava preparant un nou camp d'aviació entre les poblacions de Verges, La Tallada i Torroella de Montgrí. Aquest és el cas de l'aeròdrom 318, que indicava que pertanyia a la tercera regió aèria del primer sector i que era el 8è aeròdrom d'aquesta agrupació territorial.
I en parlàvem just fa un moment amb el regidor de promoció econòmica de Palafrugell. Avui a la Bòbila, a 6:15 de la tarda, s'inaugura la 13a edició, per 13a vegada consecutiva, aquesta pista de gel que ve carregada d'activitats per grans i petits.
La pista de gel de Palafrugell torna un any més amb un programa d'activitats que no deixarà indiferent a ningú. Durant les vacances de Nadal, a l'espai de la Bòbila de Palafrugell, podreu trobar activitats infantils com tallers d'il·lustracions, tallers de manualitats, cercaviles, xocolatades i secció de contes musicals, entre molts d'altres. A més, també hi haurà espai per als més grans on, per exemple, com ja és tradició, el dilluns 25 de desembre hi haurà l'actuació dels Rock and Roll Brothers per donar la benvinguda oficial del Nadal.
I a 8:15 del vespre a la sala La Concòrdia de Sant Sadurní de l'Heura hi tindrà lloc el concert de Nadal amb la principal de la Bisbal, Marc Clapés.
Una proposta de concert centrada en música popular, tant d'autor com tradicional. Un programa amb diferents estils, obres líriques, temes estàndard, cançons populars, nova cançó i música instrumental. Un repertori que, sens dubte, reflecteix l'esperit del nostre país, així com la diversitat d'estètiques de la seva música.
A la Bisbal d'Empordà, a les 10 de la nit al Teatre Mundial, això estem parlant de demà dissabte, hi haurà un concert espectacular, a més, que us el recomanem molt, el dels The Gramophone All Stars Big Band, Sílvia Pedret.
Un espectacle de màgia visual i il·lusionisme de gran nivell, elegant, estètic i divertit per tots els públics. Una proposta amb aparicions, desaparicions, manipulacions i moltes il·lusions que transformen la realitat. Entre altres premis, Chema Magic Companyia ha obtingut el Premi d'Or al Festival Les Enous Màgiques de Suïssa i el primer premi del Festival Màgic Balongo de Portugal.
Déu-n'hi-do, el francès d'en Marc Clapés, i déu-n'hi-do, òbviament aquesta no era la crònica d'aquest concert dels de Gramophone All Stars Big Band a la Bisbal, que serà, repetim, demà a les 9 del vespre al Teatre Mundial de la Bisbal. No us el perdeu, que, vaja, a nosaltres ens agrada molt i serem tota la família de Ràdio Capital, serem allà també. I vaja, Marc us acabava d'explicar el diumenge a les 12 al Teatre de Palafrugell, espectacle de màgia Tea Time. Són 2 minuts els que falten perquè siguin les 9, anem una mica apretats de temps, i avui, que és 15 de desembre, volem explicar-vos que tal dia com avui naixia aquest superartista. Un dia 15 de desembre, James Brown era condemnat a 6 anys de presó.
El desembre de 1988, el cantant va ser perseguit per la policia entre els estats de Georgia i Carolina del Nord. Va ser arrestat i condemnat a 6 anys de presó per excés de velocitat, consum de drogues i agressió a l'autoritat. La seva estada a la presó es va allargar més de 2 anys, temps en el qual va veure minvats els seus ingressos, circumstància que va ser aprofitada per DJs i rapers per samplejar alguns dels seus èxits. Quan va sortir de la presó, les coses no van millorar, va continuar sota el control de la policia i, a més, la seva dona va morir a causa d'una intervenció quirúrgica.
I també, tal dia com avui, moria el músic Glenn Miller.
Miller va ser un músic de jazz en l'era del swing. Una de les seves cançons més conegudes va ser In the Mood. Quan encara era a la universitat, es va convertir en trombonista professional i es va unir a la cèlebre banda del bateria Ben Pollack. També va treballar com a arranjador de jazz. Malgrat tot, la seva obra no entra de ple en el concepte de jazz. La seva orquestra, molt nombrosa, es va crear el 1938, quan es trobava en el seu apogeu l'època swing del jazz, quan els músics blancs començaven a fer la competència als negres. Durant la Segona Guerra Mundial es va allistar a les forces aèries, on va arribar a ser capità. El 15 de desembre de 1944 anava en un avió des d'unes 50 milles de Londres en direcció a París per iniciar la seva gira artística al costat d'un pilot que estava a punt de ser sotmès a un consell per traficar amb el mercat negre. Mai es va arribar a trobar els cossos de Miller i del seu acompanyant, i algunes llegendes expliquen que encara és viu. Altres rumors apunten que hauria mort a un bordell a Alemanya apunyalat per una prostituta. Tot i això, la teoria més probable és que l'avió fos accidentalment derribat per bombarders de la RAF a sobre el canal de la Mànega.
Efemèride curta aquesta de la mort d'en Glenn Miller. Estem a punt d'acabar el supermatí. Tornarem dilluns a les 8. Que vagi molt bé, bon cap de setmana a tothom i fins la propera.